ànima, avui volem tocar una casa amb molta ànima. De fet, és l'escenari de la pel·lícula Cases en Flames, que ha superat el Carràs i s'ha convertit en la pel·lícula en català més vista de l'última dècada. Sí, senyor, aquest és el gran escenari i en volem parlar avui amb l'Ariana Rosó. Ariana, molt bon dia.
Bon dia.
Ella és periodista i directora d'Elàstica Magazine i, evidentment, vam veure ja un article que li vas dedicar exclusivament a aquesta casa. Una casa que ens impressiona. Explica'ns, primer que res, per què és important aquesta casa.
Aquesta casa és molt important a la pel·lícula, no només perquè porta està en el propi títol, sinó que és com... Si Alien era l'octavo passajero, la casa de Casa en Flames és el vuitè protagonista, no?
Totalment.
La pel·lícula, hi ha 7 protagonistes, és molt coral, bueno, sí, amb un pes molt gran de la Emma Vilarasau, però la casa pren molta importància perquè és com l'objecte de desig i de conflictes entre la família, és aquest escenari de tensions i pren una simbologia molt important, no? Perquè va evolucionant a mesura que evolucionen també els protagonistes de la pel·lícula.
Sí, sí.
Podem veure, per exemple, com al principi els colors que veiem dintre de casa són molt càlids i entenem la casa com un refugi, i després, a mesura que avança la trama, les tensions i bueno, si heu vist la pel·li ja sabeu de què estem parlant, no? D'aquesta complexitat dels personatges, els racons que veiem a la casa cada cop són més foscos i es converteix de refugi a una presó emocional, no? I t'ensenya com... les persones, igual que les estructures, no són perfectes i col·lapsen amb la tensió.
Sí, sí, i no sé, potser també caldria saber on està situada, perquè allà veiem un entorn de mar, però no és ben bé on te passa l'acció de la pel·lícula.
Bueno, de fet, la pel·lícula ens situa a Cadaqués, però les localitzacions sí que són a la Costa Brava. Qui conegui molt Calella a Palafrugell reconeixerà algunes localitzacions de Calella. I, bueno, explica l'equip de producció que ells buscaven una casa a Cadaqués, però aquesta casa damunt d'unes roques i tal no la van trobar. Sí que van trobar una ala del Capità Moore, que era el secretari de Dalí i tal, però allà no es podia rodar, i finalment decideixen fer-ho a postproducció, no? Trobar la casa i després ho munten a sobre les roques de Cadaqués. Llavors aquesta casa la van trobar a Canet de Mar i es diu Casa Rovira.
I de qui és? Perquè és de la família Rovira, però té un autor que és l'arquitecte, no?
Doncs és un dels arquitectes més importants que hem tingut a Catalunya, que és José Antonio Coderch. La casa és de l'any 67, representa molt el modernisme català dels anys 60-70 i precisament era el que volien des de la pel·lícula, no? El Dani de la Orden i el seu equip. Buscaven aquesta casa que representés molt bé l'esperit de la família catalana de classe mitjana-alta. I, bueno, la Casa Rovira era un exemple perfecte, no? És una casa... que està sobre un massís rocós, té 3.000 metres quadrats, 500 metres de casa, i, bueno, en total té unes 12 habitacions, 9 lavabos, aquella piscina increïble que es veu sovint a la pel·lícula.
No, realment és una casa que, no, evidentment, molt poca gent es pot permetre. En aquest cas, volem descriure una mica... com és? Perquè ara deies totes aquestes habitacions, però és una casa que ja a nivell arquitectònic crida l'atenció perquè és molt simple, sembla molt senzilla, de línies rectes.
Precisament Coder aconseguia, no?, fer d'algo molt complicat a algo molt simple. Mm-hmm. És com et deia, no?, està sobre un massís rocós, és molt difícil plantejar una casa allà, però ell tenia aquesta habilitat, no?, de plantejar-ho, pues, com dos volums escalonats. Això ho veiem també a altres obres seves, no?, com la Casa Oriac, que està a Ametlla de Mar, o la Casa Coderch, de Sant Feliu de Codines. A mi em recordava molt a aquestes dues cases. Els angles són molt rectes, busca molt la funcionalitat de tots els espais, i la construeix en dos volums. Llavors, per crear continuïtat i transició, ho fa a través de patis, porxos, escales, i deixant la part
Més visible
cap al mar, i després la part del darrere d'accés, per tenir més privacitat, doncs queda més, més tancada.
Per darrere. Ja per tancar gairebé, quatre pinzellades de l'interior i d'aquesta decoració, què destacaries?
Doncs mira, el paviment ceràmic que fa, dona aquest caliu molt tradicional, molt, molt català, de la costa catalana i mediterrània, la pintura a la cal, les persianes blanques de llibret, no?, amb aquest control de la llum, que de fet donen com inici a la trama de la pel·lícula, no?, quan la Emma Vilarassau obre les persianes amb la seva filla i aquest saló. I després, a la decoració també podem veure molts icones del disseny català, com la làmpara tema de Miguel Milà o la làmpara d'Issa, que és aquesta que té forma de carbassa, que és un disseny del propi Coderc.
Ara deies del Milà, del Miguel Milà, que justament també ha estat notícia aquest estiu, perquè ens ha deixat, ja va morir, ha mort, i per tant ha deixat tot un llegat d'obra que ens agradarà que un dia vinguis i fem una mica de repàs per conèixer aquesta figura que ha marcat el món del disseny indubtablement a nivell històric també. Per tant, Ariadna, et convoquem ben aviat per parlar de Miguel Milà i ens ha encantat passejar amb tu amb aquesta casa de la Casa en Flames que avui hem volgut recórrer, la Casa Rovira. Moltes gràcies, Ariadna.
A vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.